De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga. I ara potser ho veu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de vol.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Atenció a aquesta història. La Sol és una jove pagesa de Bescaran que viu per recuidar la casa i el bestiar sense cap interès polític. No en sap res del que passa més enllà dels límits dels Pirineus. A un cantó, la Guerra Civil Espanyola ha acabat i els guerrillers antifranquistes es refugien pels cims. A l'altre, la Segona Guerra Mundial ha portat els nazis fins als peus de les muntanyes. De què estem parlant? Doncs estem parlant de La Passadora, que és una novel·la de la Laia Perarnau, que està aquí amb nosaltres. Hola, Laia.
Hola, com anem?
Molt bé, benvinguda.
Gràcies.
Laia, ens pots dir... Mira, ara parlem de La Passadora, òbviament, però escolta, has dit que... Com ho has fet anar? Que m'ha agradat molt. Com has... Que fa molta calor fora.
Ah, que estem escaldufats. És que he entrat aquí, s'estava fresquet i, clar, fa moltes hores que hi sou, fa estona que no aneu a fora i ja us ho trobareu quan sortiu.
Mare meva.
Fa molta calor.
Escolta, quin tros de novel·la, ens ha agradat molt.
Gràcies. Moltes gràcies, em fa il·lusió que m'ho diguis.
No, de debò, perquè ens expliques una història que corprèn, plena d'acció, basada, ara ho dèiem abans, fa una estoneta també n'en parlàvem, en fets reals, de fet hi ha una perfeccionada, està clar, ens ho explicaràs, però que el que va encendre aquesta espurna va ser Boira Negra,
sí.
Aquest documental de TV3.
Sí, és un documental que es va emetre fa anys a TV3, i en aquest documental es parla sobretot d'aquestes figures que són els passadors. Els passadors són gent, normalment homes, que ajudaven a passar a refugiats, sobretot durant les guerres, durant la Guerra Civil. Passaven d'aquí cap a França i els ajudaven a travessar els Pirineus, i al revés, durant la Segona Guerra Mundial, més aviat ajudaven a fugir, a gent que fugia del règim nazi cap aquí. Doncs bé, aquesta és la història de la novel·la, no? Al final, el que passa és que em vaig centrar en una història que volia que fos en veu femenina i que fos una dona qui fos la protagonista.
Clar, però explica'ns, voldria saber exactament qui és el... No? Quan veus aquest Boira Negra, Laia,
ah, sí.
Què? Pam, al cor directe.
Veig allà, doncs això, aquests passadors, i allà hi ha un passador concretament que es diu Quim Baldric, que ens parla d'un crim real que va existir, que era el Quim que va cometre un altre passador que es diu Lázaro Cabrero. I aquest passador va matar a uns jueus, a unes parelles, uns matrimonis jueus, i els va robar, els va violar les dones, i de fet, no és cap espòiler, si ja t'ho explico, no passa res, així comença la novel·la, tu, és així.
És així, no?
És així, un fet real que va passar, i que aquest, el Quim Baldric, que era un passador, diguem, que estava molt orgullós de la seva feina, estava molt ressentit amb aquest Lázaro Cabrero, que era del seu mateix ofici i que havia comès aquest crim, i a mi aquest testimoni em va deixar com una llavoreta, no? I al base d'anys vaig decidir escriure sobre aquest tema, sobre el tema dels passadors.
Clar, ja, ara ho dèiem, hi ha veracitat rere tot el que explica la Laia, aquesta trama ficcionada enganxa, però el context és real. Per tant, hi ha una feina d'investigació profunda, que ara també en parlarem, Laia. Tu també has sigut una mena de passadora, perquè anant de poble en poble...
Una mica, M'he passat, no?, la vida anant de poble en poble. No, la veritat és que ha sigut una mica complicat.
Has passat la informació tal qual,
He anat buscant, perquè el que em passava una mica era que en tots els llibres que jo... El primer el que fas és començar a buscar en els llibres que ja estan editats i que ja hi ha hagut gent que ja ha fet aquesta feina d'investigació, i em trobava que tot eren homes, és a dir, tots els passadors que hi sortien, o la gent, els guies que havien fet aquesta feina, tot eren homes. Però, en canvi, també vaig veure en el cantó francès, amb una notícia que sortia als diaris, que hi havia una dona que es deia Jeanne Rogal. I la notícia era molt bonica, perquè aquesta Jeanne Rogal, amb 18 anyets, és a dir, als anys 40, va ajudar a travessar uns jueus i els hi va dur el nadó en braços des de França, que és on ella vivia, fins a Espanya o Catalunya. I 60 anys més tard, aquest nadó, que ja era un home, havia anat a donar-li les gràcies per salvar-li la vida. I era una notícia bonica, no?, perquè s'havia fet una festa, se l'havia reconegut, se li havia donat una medalla a la Jeanne Rogal. I llavors, clar, jo immediatament penso, ostres, si a França hi ha hagut una dona, una almenys, que jo ràpidament he trobat als mitjans que ho va fer, com és que en aquesta banda, a Catalunya, no consta cap dona que ho hagués fet? I amb tots els historiadors amb qui parlàvem, deien que no n'hi havia, però a més m'ho deien d'una manera molt rotunda. No, no n'hi ha, no existeixen, és una feina molt dura, és una feina d'homes. I vaig pensar, home, la Jean Rogal era dona, i era una dona forta de muntanya, com clar, segurament hi havia el cantó català. Al Pirineu, no? Tenies un cantó que l'altre.
Sí.
Doncs bé, llavors inicio aquesta tasca d'investigació, que dic, ja va ser farragosa, molt sovint frustrant, perquè em trobava molts camins tallats, per anar trobant aquestes dones que jo intuïa que hi havien de ser i que finalment hi van ser. Vaig trobar-ne 25 d'aquestes dones, de les quals no totes eren passadores, però moltes sí. I les que no eren passadores havien fet una feina que jo també poso molt en valor, que és ajudar a aquests refugiats que arribaven en els primers auxilis, o sigui, gent que venia molt de pauperada, de fer molts i molts quilòmetres, molts d'ells venien de Polònia, dels Països Baixos, de Bèlgica, jueus que fugien, pilots, aviadors, arribaven travessant els Pirineus moltes vegades amb roba de carrer, en ple hivern, venien molt fotuts, i llavors hi havia aquesta feina assistencial, que sobretot requeia amb les dones, que consistia doncs, en donar-los menjar, curar-los les ferides, donar-los un lloc on dormir. Eren normalment gent de cases aïllades de muntanya, que eren els primers llocs on arribaven, i aleshores aquesta feina també hi era, hi havia algú que la feia, i en canvi ha estat invisibilitzada, com si no hagués existit, no? I jo la vaig voler posar una mica en valor.
En valor, tu diràs. I tu bé deies, Laia, ha estat silenciada. No? Perquè d'alguna manera amb aquests anys de dictadura pel que fa a Espanya s'han fet silenciar la veu d'aquestes dones. Moltes vegades, tu ens ho sabràs dir, ens ho sabràs explicar millor que ningú, no? Fins i tot la pròpia família desconeixia que la pròpia àvia podia ser una passadora, no?
Totalment. Jo m'he trobat això a molts testimonis amb aquesta investigació que comentàvem, de finalment, a base d'estirar molts fils, trobes un net, posem per cas, d'algú que et diu, sí, la meva àvia ho havia fet, però no ens ho va explicar mai, ni a mi ni als meus pares, és a dir, la dona va estar, ho va mantenir en secret tota la vida, i ho vam descobrir per casualitat, perquè un dia va venir un cotxe amb matrícula estrangera, als anys 60 o 70, amb una gent que parlava un idioma que no enteníem, van desembarcar i van anar a donar les gràcies a l'àvia, li van fer una abraçada i li portaven flors, i a partir d'aquí vam descobrir que eren uns jueus que ell havia ajudat i que els va salvar. I això ho havia mantingut en secret. I això són històries, aquesta és una, però n'hi ha moltes, que es van repetint i dius, i per què no? Per què no ho volen explicar o no ho han explicat? Doncs segurament és el que tu deies, hi ha hagut 40 anys de dictadura, una dictadura en què tothom era sospitós que si havia col·laborat, diguem, amb els antifeixistes, amb la qual cosa hi havia una por molt estructural i molt instal·lada, i aleshores s'imposa un silenci que no només era de les pròpies persones que ho havien fet, sinó fins i tot que perdura avui en dia, perquè m'he trobat amb familiars, amb nets o nebots de persones que ho havien fet, que es mantenen amb aquest silenci, perquè jo els deia, home, estaria bé doncs, que la teva àvia sortís en aquest llibre i que la seva història es pogués donar a conèixer. No, 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 la gent, molts em deien que no, que ves què diran.
A dia d'avui,
avui,
ara,
avui en dia. Avui en dia és una cosa que, clar, et posa la pell de gallina i a mi m'enervava molt, no? I per això potser al final les he volgudes posar totes, al final del llibre hi ha un recull de totes elles i les he posat per escrit, les 25 i una mica la seva història, perquè no quedessin a l'anonimat, almenys les que ja he trobat, que sortissin en algun lloc i que quedessin per sempre més la seva història escrita. Saps què vull dir? Que no quedés oblidada.
Anem a parlar perquè aquesta figura és molt interessant el que estàs dient.
Ai, gràcies.
No, vull dir, és que s'ha de posar molt en valor, com dius, la figura dels passadors. En aquest cas, la passadora, que és el llibre de Laia Perarnau, van ser claus per salvar moltes vides a les xarxes de resistència durant la Segona Guerra Mundial. Tu has trobat aquestes 25 dones passadores, com deies, d'elles neix la Sol, que és el personatge protagonista.
Exacte, de totes elles vaig fer com la persona protagonista, no el personatge. El que passa que, clar, jo buscava una protagonista que m'encaixés i que fos real. No la vaig trobar. Hi havia tantes històries tan potents, tan diverses, però que m'encaixés, com tu deies al principi, amb una història de ficció, que al final això és una novel·la de ficció, no ho oblidem. O sigui, hi ha una història real al darrere, està sustentada sobre fets reals, històries que van passar, però és una història de ficció. Jo prioritzo això. Jo soc guionista i aleshores m'interessa que la història tingui avanci sola, tingui ritme, no sigui carregosa, que la història, diguem, real no la oculti, no? No li faci ombra. I aleshores jo necessitava que el personatge principal fos potent. Llavors em vaig fer això. Com una suma de totes aquestes dones, em va sortir la Sol Mentruit, que és una noieta que al final sí que recull les característiques de totes elles. És una pagesa de Bescaran, que és un poble de l'Urgell, i que És això, és una dona sense gaire formació política, sense unes idees prèvies molt, molt clares, és a dir, segurament com eren totes aquestes dones? Eren dones que vivien a la muntanya i que en un moment determinat es van trobar en una situació duríssima, molt cruenta, que era trobar-se davant una realitat que no coneixien, no? Que era trobar-se gent que fugia de la mort i que elles es trobaven a la disjuntiva de dir què faig, passo, giro la cara o els ajudo. Això és molt humà, no? I amb una guerra sempre surt la part més dolenta de la gent, però també la part més humana, més bona, més compassiva, i jo m'he volgut agafar aquí. Llavors, aquesta persona, la protagonista, fa un pas endavant, com van fer moltes d'aquestes dones, no volen girar la cara i ajuden, i per això es diu la passadora. Ja tampoc descobreixo res si et dic què fa aquesta dona, finalment, no? Però ja en passen moltes de coses en el llibre, així. És a dir, ella és, sí, finalment sí que passarà gent, però bé, és tot un procés fins que no arriba aquí.
Deixa'ns dir, perquè ara ho estaves mig dient, eh? Bueno, de fet, perdona, d'aquestes 25 dones passadores que fas al llistat, n'hi ha 3
sí.
que elles també tenen una certa importància, eh, en el
sí,
llibre.
Sí, sí, perquè són, de totes aquestes, vaig trobar-ne 3, que eren 3 perletes, en el sentit de que aquestes sí que vaig dir, ostres, les he de posar al llibre, les he de posar al llibre, i són personatges. Llavors, a mi m'agrada molt barrejar això que dèiem, la ficció, amb personatges i fets reals. Llavors, aquestes 3 són, per exemple, te'ls dic molt breument, la Lina Pla era una dona andorrana, que la vaig descobrir en un d'aquests viatges que he anat fent a Andorra per anar trobant material, que als anys 40, imaginem-nos, Andorra, anys 40, hi havia 4.000 habitants, Andorra era una societat rural, bastant pobra, que tot just sortia de la misèria, eh? I aquesta dona tenia un hotel, regentava ella un hotel, parlava anglès i conduïa cotxes. Imagina't. En un moment, era una dona molt avançada al seu temps. Llavors aquesta és una dels personatges, diguem, l'hotel Pla, que ella regentava, és on passa l'acció, és on es refugiarà a la Sol després d'haver vist aquest crim del qual parlàvem al principi. Ella s'amaga a Andorra amb un grup de passadors i se situa en l'hotel Pla. Un altre personatge és la Teresa Cambó, que és un altre personatge que sí que va existir, una dona del PUM, d'un partit polític d'aquí de Catalunya, que es va haver d'exiliar després de la Guerra Civil, i actuava també per ajudar aquests grups de refugiats des de Toulouse. I l'última és la Conxita Granger, que també era una catalana que ajudava la resistència francesa després d'haver fugit d'aquí, de la Guerra Civil.
Clar, Neus Català també va ser una passadora.
Sí.
Ella, de fet, Laia, es va exiliar després de la Guerra Civil, però en la seva fugida va travessar la frontera amb, recordem-ho, 182 nens,
sí.
Orfes. De fet, tu comences el llibre citant-la.
Sí, perquè són uns testimonis que et colpeixen tant, i a més la Neus Català, de totes aquestes dones, potser és la que més el seu nom ressona i és més coneguda. Sort, és a dir,
sí.
Totes són anònimes, però per sort n'han sortit algunes i gràcies a això hi ha una mica de consciència, no?, sobre aquesta tasca, i llavors la vaig voler citar al principi perquè el que diu, ara no recordaré exactament la seva frase, mira si m'apuntes.
Van ser les oblidades entre els oblidats.
Doncs ja està tot dit, no? Ella ho deia perquè, a més, ella va acabar en un camp de concentració, imagina't, no? Sent passadora i ajudant a la resistència i a tots els que lluitaven contra els nazis, va acabar en un camp de concentració. I els reconeixements no van arribar. És a dir, si van arribar, van arribar pels homes. Per les dones, no. I per això ho diu.
Tu has fet, ara ho deies, diversos viatges a Andorra, també a Bescaran. De fet, vas fer el camí que uneix aquest petit poble.
Saps moltes coses, eh?
Bueno, això...
M'has espiat.
T'he espiat. Tinc una... Grans guionistes.
Ah, molt bé. Doncs són grans guionistes.
Són grans guionistes. Un gran equip.
Molt bé.
Que han fet molt bé la feina.
Molt bé.
I de fet, vas fer aquell camí que uneix, no?
Sí.
Dèiem.
Sí, perquè...
Què vas sentir? Perquè això ho expliques,
sí,
eh?
Sí, sí. És que, clar, per explicar aquestes creuades, perquè gairebé són uns viatges èpics, no? Travessar els Pirineus, imaginem-nos, eh? En plena fugida dels nazis. En ple hivern, que vol dir no una passejadeta com ens podem imaginar ara, eh?
Sí.
No.
No.
Amb tous de neu i, a més, amb un hivern dur, sí. Doncs jo, per explicar això, com a escriptora, m'havia de situar en aquest terreny. Llavors, què vaig fer? Vaig fer el que vaig poder, que és anar a fer aquesta ruta de primavera. Clar, amb la família, els fills, el meu gos també ens va acompanyar, i vam pujar, però pel cantó d'Andorra. És a dir, vam pujar, és molt bonic, és dureta la pujada, però bueno, tot eren camps verds, i quan arribes a dalt de tot ja és un paisatge més pirinenc, allò que no hi ha vegetació, llacs d'aquestes d'aigües profundes i negres. Clar, i tot allò a mi m'ajuda a situar-me, a entendre-ho, però te l'has d'imaginar amb un paisatge nevat i amb una tempesta de torb, que el torb és un altre personatge d'aquesta novel·la, perquè el torb, els que som de Barcelona no el coneixem, però el torb és un vent que bufa i que pot arribar a ser molt perillós en aquestes zones. Pot aixecar ràfegues de neu que t'impedeixen la visibilitat, t'impedeixen avançar i et poden arribar a congelar i et pots quedar morint, no? De fet, per documentar-me sobre això, també vaig mirar un altre documental que poder molts dels oients l'han vist, que es diu Balandrau, que ens situa en un episodi que va haver-hi fa uns anys en aquesta muntanya, on es va girar el torb de cop i volta i va acabar havent-hi víctimes mortals. Tot plegat ho vaig fer bàsicament per entendre què és viure una tempesta des de dintre i poder-la després traslladar al llibre amb una certa veracitat i que no soni fals, no?, tot el que jo hi explico. I així és com una mica he anat composant tant els paisatges com els moments, anant molt en aquests entorns, tocar terreny, passejar, caminar i entendre-ho.
I encara es veu, encara es nota alguna cosa, no?, de que per allà vam passar.
Allà, sí. No, t'ho dic en sèrio. Mira, vaig fer un camí, que és el camí que va de Bescaran, que és aquest poblet d'on arranca tota la història, de l'Urgell fins a Andorra. Aquest poble és fronterer i toca amb Andorra, i vaig fer aquest camí amb cotxe, també tot nevat. I jo, allà, i pot semblar, ho dic cada vegada, esotèric, o que estic una mica no sé com, però jo vaig notar que en allà hi havien passat coses de debò, i era una energia estranya.
Una càrrega, no?
Una càrrega. I després, quan llegeixes, se't confirma, allà hi va haver-hi persecucions, hi va haver morts, hi va haver gent que va escapar, des de França cap aquí, gent que va escapar des de Catalunya cap a França. És a dir, hi ha hagut, en aquests pobles de muntanya i fronterers, hi ha moltes vivències molt fortes i molt arrelades que crec que d'alguna manera marquen o deixen una petjada d'alguna manera en el territori. I jo en aquell camí ho vaig notar, hi havia hagut molta vida allà.
Clar, la Laia Perarnau, recordem que la seva última novel·la és Francesca de Barcelona, que va ser premi Néstor Luján el 2022, només fa 2 anys de la seva publicació. Ja tornes amb una altra novel·la històrica, tenint tot el temps que comporta aquesta documentació per emprendre una obra així. Com ho has pogut fer tan de pressa en escriure una altra en 2 anys?
No ho sé.
I després la teva feina.
I la feina i la família i tot plegat. Sí,
l'altra feina.
He treballat molt de nits, que és una cosa bastant depriments, i tu vas a mirar, no?, quan ja tothom dormia, però és aquells moments que trobes al final esgarrapant d'aquí i d'allà, caps de setmana. Però també et diré que quan hi ha un motor a darrere, sí, com en aquest cas, la il·lusió i les ganes de fer, no?, et fan tirar endavant.
I escolta, al final, creus que entre la Francesca de Barcelona i la Sol de Bescaran hi ha similituds?
Sí, home. Són dones que s'enfronten d'alguna manera al seu destí i al que s'espera d'elles en un moment de la història molt determinat, no? La Francesca de Barcelona era una metgessa del segle XIV que va existir, de Barcelona, que va aconseguir ser cirurgiana en un moment que les dones ho tenien prohibit. Clar, és una dona que clarament va plantar cara al seu temps, i en aquest cas la Sol també es va posar a fer un ofici, el de passador o guia, que estava destinat a fer-lo l'home, no?, l'home fort, l'home de la casa, i que, com hem explicat fins ara, hi havia moltes dones que també ho feien i que han estat invisibilitzades, no?, però que hi eren i ho feien.
Ara sí, Laia, l'última. Ets guionista audiovisual, això es nota perquè La Passadora és una novel·la on apareixen diàlegs molt ben trebats, i ens ho deies al principi, alhora que aquestes descripcions també són molt visuals, t'ho imagines tota la perfecció, i cinematogràfiques. Deixa'm també preguntar-te, si hem de demanar algú perquè se'n faci la pel·lícula, o si bé t'ho han demanat.
Home, no m'ho han demanat, però si hi hagués algun oient de Netflix o alguna plataforma que ja estigués interessada, doncs que truquin aquí a Radio Estel, no? Què et sembla?
Doncs em sembla molt bona idea.
Vinga, doncs quedem així.
Laia Perarnau, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Igualment. Gràcies a tu per haver-me convidat.
No us deixeu perdre aquesta nova novel·la de Laia Perarnau, La Passadora. Molt interessant tot el que ens explica la Laia. 5 minuts, ja ens situem a 4:45 de la tarda. Fem una petita aturada. Ja sabeu que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat fer indefinits els interins per sancionar l'ús abusiu de la temporalitat. En parlarem tot seguit amb el Jordi Cerdà, que és el portaveu d'aquesta iniciativa. Això serà després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Van quedar els dos extrems d'un pare en aquell temps va ser policia bosnià.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Òscar, jo així no em caso.
Com?
Això de tots els dies de la resta de la meva vida, no. Com a molt, 12 mesos.
Obre el teu compte amb l'any Sabadell i aconsegueix una rendibilitat indefinida. Aplicarà la rendibilitat vigent en cada moment. Ara del 2,018% TAE, 2% TIN, saldo màxim 20.000 euros. Compte amb l'any Sabadell, el compte corrent menys corrent. Festa client a bancsabadell.com.
Aquest compte té liquidació mensual i un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Cosa. Dos minuts que ens separen de dos quarts de cinc de la tarda. Canvia la música, canvia la música. I és que, si es cau millor, a veure, les dues sintonies se li escauen bé, però ara ho dèiem, hem conegut la sentència de la Justícia Europea aquest mateix matí. Europa considera que tots aquells treballadors que han encadenat contractes d'interinatge durant anys a l'administració espanyola s'han de convertir en indefinits. De fet, el Tribunal de Luxemburg respon d'aquesta manera a les dues qüestions prejudicials que li va plantejar el jutge número 17 de Barcelona i que afecten, per tant, a tres treballadores que durant anys han encadenat contractes d'interinatge a la Generalitat de Catalunya. Què passa? Que un d'aquests interins, sense estabilitzar, és també col·laborador d'aquest programa. Ell és d'aquí, també, la música de la seva secció, l'historiador Jordi Sardà. Jordi, què tal? Com estàs?
Home, bona tarda.
Home, et noto que estàs content, Jordi.
Bueno, molt content, sobretot per la primera música que heu posat de l'Indiana Jones. M'he sentit com l'Indiana Jordi a la recerca de la plaça de l'interí perdut. I, per tant, m'he sentit molt, molt, molt cofoi.
No, ja m'imagino, clar, perquè el Jordi Sardà coincideix que és president de la plataforma d'afectats de la funció pública. Jordi, vosaltres heu recorregut a Europa, aquest Tribunal de Justícia de la Unió Europea, com a últim recurs. Explica'ns ben bé, per tots aquells oients que ara mateix diguin, a veure, jo m'he perdut, quina era la vostra demanda concreta? I et demanaria una cosa, Jordi, no sé si vas amb auriculars perquè t'escoltem.
Sí.
A veure si te'ls poguessis treure perquè així t'escoltarem millor.
Vinga, trets.
Perfecte. Doncs què? Què era el que demanàveu, Jordi? Explica'ns.
Bueno, què és el que demanem? En síntesi, hi ha 750.000 treballadors públics a Espanya que són interins en abús de temporalitat. Què vol dir això? Vol dir que les administracions públiques, el govern de l'Estat, les diputacions, la Generalitat, les autonomies, quan havien de treure oposicions, no les treien durant molts anys, 10, 12, 14 anys. Què feien? Recorrien a la contractació d'interins per qüestions temporals que al final han acabat sent estructurals. Què ha passat? Que han anat passant els anys, que aquestes places no han sortit i que aquests interins hem anat allargant la nostra situació laboral de manera anormal dins de la pròpia administració pública, fins a esdevenir persones, com en el meu cas, que porto 17 anys a la Generalitat i que no he tingut possibilitat ni d'estabilitzar ni de funcionalitzar-me. Llavors, què demanàvem? Com que Espanya ha fet una legislació que diu que qualsevol persona que porti més de 3 anys un dia com a interí ha de passar a ser fixa o ha d'haver-hi un abús de temporalitat, però es va oblidar de legislar quin era aquest abús de temporalitat, de quina manera es podia castigar a la pròpia administració infractora, com que no ho va fer, doncs s'ha hagut de recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avui s'ha conegut el seu veredicte, i ha dit, com que vosaltres no teniu cap sanció d'abús de la temporalitat i els jutges m'ho estan demanant, el tribunal, el jutge del el magistrat número 17 de Barcelona, de contenciós administratiu, davant de l'allau, no només d'aquests tres casos, sinó de l'allau que té paralitzats per resoldre,
sí,
què havia de fer si no hi ha legislació estatal per això? Pues llavors ha sigut quan Europa diu, una de les maneres que teniu per sancionar l'abús de temporalitat, per castigar la pròpia administració infractora, és la de convertir-los en fixes.
Jordi, què passarà ara? Us heu reunit amb la Generalitat?
Bueno, aquest matí hem anat al Parlament. Hem anat al Parlament a reunir-nos amb dos grups parlamentaris. No puc dir el què perquè d'ells no m'han autoritzat, però ja hem començat. Ja ens vam reunir amb la Generalitat, ara fa 10 dies, el dia 4, 9 dies, i bueno, que esperéssim a la sentència, aviam què deia. Avui hem anat amb la sentència a la mà, hem anat al Parlament i hem demanat ja mesures, perquè una cosa és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia i el seu mandat és d'obligat compliment, això és cert, s'està dient que no, però no és així, no és cert, és obligat, però la transposició d'aquest compliment, és a dir, la manera amb la que el compliran els estats, forma part de la manera que ho ha de triar de fer la pròpia administració, és a dir, la pròpia administració, el propi executiu espanyol, el ministre Escrivá, ha de veure de quina manera transposa aquesta sentència.
Perdona, Jordi, clar, és que això és interessant el que dius. La competència és de l'estat espanyol.
La competència de funcionariat és de l'estat espanyol, sí.
Per
correcte,
tant,
la competència marc, sí.
Clar, per tant, ha de ser el govern espanyol qui ara, no, en funció d'aquesta sentència, adapti, no, la legislació vigent.
Si té voluntat política el legislatiu, l'adaptarà. Si no té voluntat política, obligarà 750.000 persones a anar a un jutjat, a reclamar, molts ja ho hem fet, i ens trobarem amb que aquestes 750.000 persones hauran de ser indemnitzades, pagar els salaris de tramitació, les costes judicials, és a dir, una autèntica milionada per l'Estat. La Generalitat què podria fer aquí? Bueno, no té competències exclusives amb això, però les té compartides. Hi ha coses que les pot fer. Per això avui hem anat al Parlament a demanar-les.
Val. Dius que ho heu demanat, heu fet aquesta crida, diguéssim, amb diversos partits, no al govern en si, eh, Jordi?
No, en el govern vam anar-hi el dia a parlar amb el govern, concretament amb la directora general de Funció Pública.
Però abans que sortís que la sentència.
Abans que sortís la sentència vam anar a dir-li, escolteu, hi ha voluntat política o no hi ha voluntat política a través de l'executiu? Ens van dir que ens esperéssim a la sentència, i avui mateix, aquest mateix matí, ja ens n'hem anat al Parlament a intentar obrir també una altra escletxa a través del propi legislatiu.
D'aquí uns dies suposo que també tocareu, bueno, de fet ens ho deies, a la porta del govern català, també per saber què es diu des de la conselleria.
Bueno, sí, de fet, nosaltres dissabte anem a fer una manifestació unitària de tots els sindicats que s'adhereixen,
sí,
davant del Palau de la Generalitat a les 12 del migdia, dissabte a les 12, a la plaça Sant Jaume. A partir d'aquí començarem a trucar a les portes de la consellera de Presidència, la secretària general de Funció Pública, i mirarem aviam si podem també obrir una resposta adequada a nivell administratiu i estalviar a l'administració una milionada amb tramitacions.
Mira, ens queden uns minuts encara. Jordi, recorda'ns una mica el que implica aquesta sentència d'avui de la Justícia Europea pel que fa al funcionariat, perquè a partir d'ara tindreu els mateixos drets que la resta de funcionaris a l'hora, de, per exemple, de fer concursos de trasllat o altres promocions?
No, però mira, començo un moment pel principi. La novetat, la gran novetat d'aquesta sentència, que s'està parlant poc, però és molt novedós, és el fet que l'administració pública espanyola no considera que una persona que estigui encadenant contractes pateixi un abús de temporalitat, un abús laboral. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea acaba de dir que una persona que encadeni contractes, ja siguin de 6 mesos, de 4 mesos, d'un any, de 2 anys, això és abús de temporalitat. Llavors, què passarà amb nosaltres? Bueno, passarà, depèn, si la pròpia administració pública crea la figura per tal de mirar de resoldre-ho, crea la figura de l'indefinit no fixa, és el que tu acabes de dir, serà una nova figura jurídica adaptada a la realitat europea. Nosaltres no tindríem drets als concursos de trasllats, no tindríem drets a la promoció interna, o sigui, serien uns drets que no tindríem, però tindríem dret a la fixesa, que és el que el propi tribunal se li ha reclamat i ha dictaminat.
Com t'has assabentat d'aquesta resolució aquest matí, Jordi?
Bueno, només sortir ja la tenia, perquè som uns quants milers que estem organitzats i el que tots anàvem donant-li la tecla del Tribunal de Justícia Europea, i el primer que ha anat més ràpid al seu internet l'ha compartit a la resta. Així me n'he assabentat.
I no has estat tu? Cosa que em sorprèn, eh?
No, perquè jo estava sentint la sentència en francès. Em costava, però l'anava escoltant.
Fes-nos una mica també de detall. Quantes persones s'han trobat en aquesta situació que tu? Abans ho has mig dit, no? Però tu dius que portes 17 anys a l'administració pública, no? Entre contracte i contracte d'interinatge.
Mira, nosaltres sabem, a la nostra pròpia plataforma hi ha 2.000 afectats. A partir d'aquí tenim números que publica dins de la pròpia administració pública dades obertes. Sabem que hi ha més de 100.000 interins. D'aquests més de 100.000, el que no sabem és quina proporció pot estar afectada, però bueno, ni que sigui una tercera part, estem parlant de desenes de milers. A tot Espanya hi ha 750.000 treballadors públics afectats per abús de temporalitat. Una xifra esgarrifosa.
Déu-n'hi-do. Jordi Cerdà, per tant, com bé ens deies, anuncieu aquesta convocatòria d'aquesta manifestació dissabte, eh? Recordem-ho.
Dissabte a les 12, davant del Palau de la Generalitat, manifestació unitària de tots els treballadors públics que vulguin reclamar els seus drets laborals.
Doncs, Jordi Cerdà, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona per aquesta sentència.
Moltes gràcies, Mercè.
Recordem el Jordi Cerdà, que és col·laborador d'aquest programa. Ell és historiador, però és que també és president de la plataforma d'afectats de la funció pública, que celebren doncs aquesta sentència que hem conegut avui mateix. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat fer indefinits els interins, com per exemple el Jordi, per sancionar aquest ús abusiu de la temporalitat. Jordi, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve, eh?
Fins la setmana vinent. Moltes gràcies. Una abraçada.
Fabricació pròpia, ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Targeta groga per mi, i me la mereixo. No trobava el guió del Jaume Borja. Jaume Borja.
Bona tarda.
Bona tarda. Marta Jarque.
Bona tarda.
Víctor Borja.
Bona tarda.
El Víctor parlava o no?
Que parle, que parle.
No, jo. Poc,
Espera't.
És que parla més a 2 metres del micròfon.
Atanse't.
Que no li has ensenyat, Borja, com s'ha de fer això? El teu germà.
De parlar pel micro?
Ell tampoc m'ha ensenyat a jugar a futbol, ja se'm nota.
Perdona. Víctor, tu ets jugador de futbol?
No, jugador no, entrenador i d'aquella manera.
Del Jesús?
Sí.
Bueno, ha sigut entrenador de molts equips de futbol femení, que estic superorgullós, del Jesús Catalònia. I, mira, potser em mata per fer-ho, però és que, com no tinc fills, és l'orgull més gran que puc sentir, lo de mon germà. I s'acaba de traure una plaça d'oposicions i serà futur professor en este país d'educació física. M'emociono.
Està molt... És que és el profe que cau bé, el d'educació física.
Sol caure bé, sol tindre bona fama.
A diferència del de mat, és això, el de gimnàs. És l'enrotllat.
És el simpàtic, el que cau bé a tothom.
Ui, tant.
Trobo que no us assembleu.
No, però físicament jo crec que no massa.
I de l'altre
també? No, menys. O sigui, a mi m'agrada Eurovisió ni anell o Barça, imagina't. O sigui, no, veus que no.
Això és el que dius tu, però sempre he preguntat a Víctor. Víctor, us assembleu o no, tu i el teu germà?
Jo crec que molt poc. nom, cognoms, en algo de caràcter en algun moment, d'intensitat, potser, però...
No s'assemblen en res.
Res.
Vols dir que sou germans?
Res.
Diuen uns pares que sí.
Diuen que sí.
Bueno, jo en ell no vaig veure el bombo, o sigui, la pança de ma mare.
Gran? Ah, tu ets el gran?
Sí.
Escolta, ah. I ara dius diuen. També diuen que s'ha de dir, que us ha de dir el vostre cognom.
Ai, sí, digueu.
A veure, aquesta setmana...
L'exclusiva del Jaume Borja.
Aquesta setmana, un il·lustre vilatant de Jesús ens ha dit que el vostre cognom és Borja, comptes de Borja.
Sí.
És el que més odiem en este món.
Sí, és una mica controvertit, este tema.
Sí, és una xacra, una motxilla que hemos acompanyat al llarg de tota la vida a classe, passant llista. Víctor Borja, Jaume Borja, i sempre havies de ser el repel·lent que corregia, no, Borja.
Però, a veure, teòricament us hauríem de dir Borja a vosaltres. No?
A veure,
una
altra
cosa és que a vosaltres us agradi o no.
Clar, casa vostra, o sigui, l'Àngels com us diu? O sigui, com us s'ha de dir? A casa vostra, perquè el Paco Prieto ens va dir, ells són, perquè li van preguntar de quina casa són, i va dir a casa Borja. Però llavors, a casa Borja, què diuen a casa vostra?
Borja, a casa Borja.
Doncs ja està, s'ha dit, casa Borja. Vinga, endavant.
Si ho encerto saber... No entra Paco Prieto, t'ho dic.
Ah, bueno, escolta, no ho sé.
Sort que va parlar meravelles, perquè va corregir.
T'ha ressentit.
Home,
molt bé de tu.
També va dir molt... I també de Víctor.
Que guai, no? Que l'estimem molt a Paco Prieto. Home. És un crac, és un superartista. Jo crec que la gent no és conscient de tot el que ha fet aquest home a nivell de carrera musical.
Perdona, un cantant il·lustre, com dèiem, eh?
Mm-hmm.
Escolta, és aquest cap de setmana, eh? Tornem a fer falqueta. O sigui, què passarà, Jesús, aquest cap de setmana?
Dissabte,
Jesús es mou.
Jesús se mou. M'encanta el nom de l'entitat. Víctor, tu estàs al cas d'això o no?
Víctor.
És que fas cara de pòquer, ara.
Fa una festa organitzada per l'entitat, crec, no?
Paco Prieto.
Molt bé.
Exacte. Mm. I és una festa solidària per lluitar contra el càncer infantil, que tots els fons van a una de les entitats del Sant Joan de Déu. És dissabte 15 de juny, a les 8 del vespre, al Pavelló de Jesús. O sigui, música, espectacle, entrada gratuïta, però sí. Hi haurà barres on t'has de consumir i a través d'això aportes a la causa.
Bueno, aquest home que vam entrevistar de Jesús, ell tocava totes les bandes, que actuaran dissabte.
Perdona, i Cesc Freixas,
també.
Sí, que viu a la Ràpita,
ah.
No?
Sí, és ebrenc d'adopció, viu a la Ràpita.
Un moment. O sigui, el paper del Víctor avui, quin és?
És el meu pinganillo, ho estàs veient, no? Per si de cas la lio.
És confirmar tot el que diu el germà gran.
Però ell sap de... Tu saps de notícies del cor, Víctor?
Bueno, el que m'arriba per via del meu germà i...
Mare de Déu.
I poca cosa més.
No, o sigui, informació superdistorsionada.
I viviu junts, vosaltres?
No. Puntualment, quan puja a Barna i algun cap de setmana o algun dia necessita algun lloc, l'acullo, però...
Ah, que tu vius aquí.
Sí.
Val, val, val.
Això no ho sabia, aquesta informació. Ah. Ens pensàvem que vivíeu a la mateixa casa, Jesús.
Sí. Bueno, clar, quan estem en cap de setmana, sí, però...
En cap
sí.
de setmana, però una altra exclusiva explosiva, bueno...
L'exclusiva explosiva del Jaume Borja.
Mon germà és víctima, o sigui, què passa? Que ara ell viu fora i quan vaig en cap de setmana jo visc amb uns pares, o sigui, és la casa familiar on ell també ve. I l'habitació...
Casa familiar, eh?
Casa familiar, exacte. Dels Borja Ferrando, no Borja. Vale? Okay. Llavors, compartim habitació quan vaig en cap de setmana a casa amb uns pares i el problema és que jo cada vegada ronco més i ell ho porta molt malament. O sigui, pobre, quan vaig en cap de setmana dorm al sofà.
Pobre Víctor, el compadeixo.
I avui he de reconèixer que jo també l'he compadit perquè avui m'ha passat algo molt heavy. És que
avui fas, perdona, fas veueta de migdiada.
Estic, però saps què passa? Que he agafat el tren i el tren surt més pront que el bus. O sigui, jo a les 5:46 estava arrencant des de Tortosa. I he de dir que m'he despertat dels meus propis ronquits diverses vegades al tren. I mai se... O sigui, ha sigut
si
com...
Si t'has sentit el conductor i tot, eh?
Qui ho fa, això?
Tu.
No, això és un tocino, per favor. No sóc tant, però bueno, era bastant... Sí que s'hi semblava, perquè era com... I em despertava.
Un moment.
I pensava, que terrible, però pensava, tinc sol, vaig a continuar, mala sort.
Anem a la font oficial. Víctor, es confirma que ronca molt un germà o no?
Se confirma totalment.
Ai.
És dura.
Escolta, i com és el Borja a casa? És igual que quan ve aquí?
Esbarat.
Sempre està així
esbarat.
Jo crec que és més intens a casa.
Més?
Més
això
intens.
És impossible.
Sí.
Víctor, mira, t'he de fer una confessió. Aquí al programa, quan nosaltres sortim, jo els dijous li dic al cap de vila, un ibuprofè.
Mm-hmm.
Ala. Bueno, ja ho sabia, però vull dir, impacta de la manera que ho has explicat ara. T'has de medicar per culpa meva. És molt heavy.
No, però també ho haig de dir que, clar, es nota que és el final de la setmana, que és dijous, que després venen els apocalíptics. Vull dir, s'ajunta moltes coses, Jaume, però això sí que és veritat, que tu ets una persona doncs, que ets intensa, però al mateix temps només se't pot estimar.
Ui, i és l'alegria.
Gràcies, gràcies. Gràcies.
Mai tant. També deu ser l'alegria de la casa, Víctor, no?
Sí, és intensitat per a tota la seva vida. I sobretot per a lo bo, també, clar.
Escolta, i qui ha sortit, el pare o la mare?
Ell, el pare. Més el pare que la mare. En quant a caràcter, extrovertit, intens.
Sí, sí, no el vull condicionar. És que he començat a fer coses en les mans i tal, i dic, però no el condiciones perquè digui la seva versió.
I la teva versió quina és?
Claro, és que sí que penso que la mama tinc moltes coses en comú, però potser sí que la pare així com més social, intensa i tal, és de mon pare, sí, sí.
Tot i que la pare emocional potser és més de la mare.
Ah. Sí, sí, sí.
Sí que el Víctor se'l nota una mica més desfondat, a diferència del Jaume, que tu estàs sempre al 200%, potser aquí a nivell d'energia no s'ha repartit equitativament, no?, entre els germans.
Però ell també és molt intens, eh? L'únic que és una intensitat, claro, diferent.
Sí, sí. I ell físicament deu ser el fort.
Sí, ho és, ho és, ho és.
Ja només per l'ofici. És així o no, Víctor?
Bueno, tampoc és que estigui tan malament ella, també es cuida.
Víctor, ara es nota que estàs a la ràdio, perquè em fots una canya fora d'aquí, em fa sentir fatal.
Ah, sí?
Mira, o sigui, quan estem junts a casa i agafo xocolata,
donuts,
croissants, les mirades, o sigui, només en una mirada ja em mata. I em comença a dir que tu mateix, és que no sé què, tal. I ara aquí, públicament, diu, no, ell també es cuida. Víctor, no ho penses, això, eh?
Bueno, les seves cosetes, però comets també els teus excessos, no passa res.
Sí,
que tu sempre destaques els excessos, flipo ara.
Bueno, perquè t'estimo molt i vull
que t'ho
cuides i que millores. Sou més
germans. Que macos, per favor. No, som altres dos, iau.
Sí, com? Bueno,
no, que sí, érem més germans, pregunta Jarque.
Es confirma que avui has dormit poquet, doncs.
Sí, he dormit poc. No et penses, vaig marxar a dormir pronte. L'únic que... Bueno, és que portar actiu des de... Claro, ja no és... El tren surt a les 5:46,
sí.
Però jo a les 4:30 m'estava dutxant.
Clar.
Perquè no sé marxar de casa sense dutxar-me.
Jo tampoc.
O sigui, mai de dutxar... Si em dutxo...
Et dutxes de dia.
Necessito dutxar-me el dia que... O sigui, pel matí.
Per sortir del llit.
Si em dutxo la nit abans... Si em dutxo la nit abans i ara en les temperatures que tenim ja suo, se m'engrassa el cabell...
Ui, malament.
Tot això que ja sabem. Llavors, per estar net i polit, perfecte... Per a sociabilitzar, necessito dutxar-me el mateix matí.
Et rentes el cap cada dia?
Sí, no m'agrada, eh? Ho hauria de fer menys. No és bo.
No és bo. Bueno, depèn del tipus de cabell que tinguis.
No és bo, ja sabem quin cabell tinc, que se n'ha parlat extensament a este programa.
T'has posat l'esprai aquell, Borja?
Sí, mira. Lo veus o no?
Ai, no. Per favor.
Ai, sí que el porta, sí.
Este secret no l'havíem desvelat, encara.
Doncs et queda molt bé, eh?
Sí que ho havies dit, això.
No se li nota gens?
No, públicament.
Ah, públicament no.
Gràcies, Vanessa Carrasquilla.
Públicament no.
No passa res.
Bueno, ara que ja ho has dit, que li pots ensenyar a la Vanessa? Sí. Pobra.
Explica què és. I a tot el món, a través dels seus canals.
Va, gira, ensenya el clatell. Què t'han pintat aquí, al darrere?
La coronilla.
Sí, sí. La coronilla.
Sí. A veure, què passa? Pues que realment és una moguda, perquè al final... Bueno, no és una moguda.
Això quan vas a la tele, no?
Quan vaig a la tele. El tema és que aquí cadascú s'ha de sentir bé en ell mateix.
Sí.
I jo mai criticaré algú que s'opera de cirurgia estètica o algú que vol canviar el seu físic, perquè al final l'important... Clar que mos hem d'acceptar, però...
Sí.
Jo crec que l'equilibri és entre acceptar-nos i estar a gust en nosaltres mateixos. Jo, en 2021, crec que va ser, em vaig fer implants capilars perquè m'estava quedant calvíssim de la part frontal.
Perdona, com ho vau viure, això, a casa?
Bona.
Com es va viure a Can Borja?
No,
és interessant.
Bueno, si era algo que en ell millorava el seu benestar i el podia fer estar més còmode i més a gust en el seu físic, semblava bé.
Parle com un futbolista, eh? Com un entrenador.
Està fent declaracions,
sí,
exacte.
Està fent declaracions. Escolta, i funciona o no? O sigui, vas veure un abans i un després?
Una millora?
Jo és que crec que ara l'abans i el després som ell i jo, perquè veig que a ell li ha funcionat i que potser el pròxim que hauria de fer soc jo. No, i potser hauria d'aprendre el mateix camí, però...
Per tant, t'estàs plantejant, Víctor?
Sí, s'ho està plantejant.
Tu li recomanes?
Sí, li recomano 100%. Sí, li recomano, però sobretot si ell realment... Quan se mira l'espill, diu, aquí em fa falta algo o no. És que és això, cadascú...
Quina paraula més maca has dit?
Espill.
Molt bé.
Completament acceptada. És que nosaltres no tenim miralls. A Jesús tenim espills.
Escolta...
Vull dir, no, que, estàs dubtant?
No, jo no dubto de res, o sigui...
Però explica això pels oients, això de l'esprai.
Claro, anem a l'esprai. La qüestió és que jo em faig el 2021 els implants, la part de davant me queda un tupé que per a mi flipes, o sigui, encantadíssim.
Sí, 9 minuts i seran massa.
Claro, Pobra Vanessa. Sí. Aniré, eh? Aniré, Naïssa, sí. Perquè tenim un tema per a xarxes brutal que flipes,
sí?
Eh? Uau, que ningú desconnecte, que la gent se sume a Radio Estel ara mateix perquè flipareu.
Val, va.
La qüestió és que quan m'arreglo la part de davant no en surto d'una que entro a l'altra, perquè ara que ja tenia la part de davant perfecta se'm comença a despejar la coronilla. Mm. I, claro, a la tele te fan uns plans d'estos escorts des de detrás.
Cors, sí.
Que de repente un día revisionan, que no es que m'agrade, però s'ha de fer.
Sí.
Dic, mare Déu, que és esta coronilla.
Com si tinguessis un donut.
Una pista d'aterratge, jo dic, per l'amor de Déu. I llavors què fan? Pues les meves estimades perruqueres.
Com es diuen?
De TV3, que es diuen Gemma i Tere. Mira, això els hi passaré perquè són les millors i tenen una paciència. M'han dit, Jaume, perquè jo va arribar a un punt que... Molt llavors bé. Jo dia, saps com ho solucionarem?
Com?
El meu perruque actual, que es diu Karim, dic, fes-me el degradat cap amunt, cap amunt, rapa-me-ho quasi tot i així no es notarà aquí a coronilla.
Un degradat al revés, no? De menys pues
quasi,
a més.
Quasi.
Un moment, Víctor Borja, el teu perruque també és el Karim?
Sí,
o...
compartim perruque.
És Amir o Karim?
Karim.
Ah, Karim també el teu,
de
vale.
De Jesús, eh?
Bueno, estan a Ferreries.
Sí. Va.
Però Karim és de Jesús.
Sí.
És veritat.
Molt bé.
Només una cosa, llavors, me van dir, no rapes tant perquè queda molt exagerat. Fes-te-ho normal i nosaltres ja trobarem solucions. Hi ha un spray meravellós per a tothom
que
ho necessite.
Que ja veràs.
Hi ha no fibres, que és, fibres és com una pols, o
porta-li
spray.
Un dia.
Ai, sí!
Porta-li un dia.
I de quants
i
colors
en tenen? Algú li farem.
De tots els colors del
tots
cabell.
Tots els colors.
O sigui, per al teu top, per al meu. Llavors m'hi fiqué l'esprai i des que em fiqué l'esprai me veig de detrás i dic, vale, m'encanto. Saps? O sigui, que al final mos hem de sentir còmodos.
Bueno, va, 8 minuts per arribar. Gràcies, Paula. Ai! És que no m'ho puc treure del cap.
El què?
No sona, ara? No sona. Bueno, no, hi hauran sorpreses. Mai millor dit. Va, 8 minuts per arribar al punt de les 5 de la tarda. Jaume Borja, dius que portes una exclusiva?
No, no és... Bueno, depèn com tu mires. Per a moltes persones serà una exclusiva, però avui, més que mai, Radio Estel, vocació de servei públic per ajudar tothom.
100%.
Vinga, doncs ara ens la dones o no?
Sí, per favor, 07, Paula.
Vinga, epa.
07. Sí, fins al final. Te quiero, vida mía,
te quiero noche de... Ui, s'ha entrat allà, eh?
Com sempre...
Con locura,
con ternura... Con miedo... Solo vivo para ti... Yo te seré siempre fiel... Pues para ti quiero un flor...
És clavel de tu
flor,
piel...
Eh?
Escolta, és la Carmen Sevilla?
És Carmen Sevilla cantant te quiero, que és un temazo...
Home, tu dius.
Però la veu de Carmen Sevilla m'agrada especialment.
Qualitat de so, eh?
Home, a veure... Això té uns anys...
Si no s'entén no el que diu.
Sí, puja, Paula.
Te quiero, te quiero.
Més o menys.
Va. Bueno, va, explica'm
vale,
això.
Per què? Perquè sempre des de que coincidim en escaleta Jordi Cerdà i Servidor, intentem buscar, gràcies a Laura Coro, un tema que linki les dues seccions. O sigui, he de fer un tema del cor històric.
Sí.
No és fàcil. Llavors, dic, esta setmana, mira, parlarem dels trucs que al llarg de la història han utilitzat personatges famosos com Carmen Sevilla, sense necessitat de passar pel bisturí o pel quiròfan.
Mira.
O sigui, que us pot solucionar la vida a tots els que mos esteu mirant a través de xarxes.
Llavors, inclouria el teu, no? També el de l'esprai.
Sí, este ja l'he contat. Però sí, mira...
Però això m'agrada molt que ho diguis. O sigui, aquest tema, dius tu que era el link per parlar amb el Jordi Cerdà, no?
Exacte.
És... Val.
Trucs de bellesa, sí. Trucs estètics,
sí.
Històrics.
Val.
Històrics perquè s'han produït al llarg de la història.
Sí, home, ja ho entenc.
Llavors començant per Carmen Sevilla, per això sona el seu èxit Te quiero, te quiero.
Sí.
Era la reina de l'esparadrap. Sabem per què?
Per què?
Ai!
Víctor, tu saps?
Ni idea.
Per les orelles?
A veure.
Calent. A prop, a prop.
Ai.
Ella va arribar a una edat que tenia pues, cada vegada més papada, que tenia...
Guapa, la Carmen Sevilla.
Ha sigut guapíssima fins l'últim dia. O sigui, i ho seguirà sempre, que és una bellesa eterna.
Sí.
Però sí que és veritat que, a mesura que anaven passant els anys, pues, li caia la pell de la zona de mentó, de la papada, tot això.
I
ella el que feia abans de sortir a plató era agafar un tros d'esparadrap com este, art attack, eh? Tallava,
ai.
I el que feia era posar-se-la aquí, detrás, al que és el clatell, recollint tota la pell, i llavors això pujava com si no tingués res.
Ai.
O sigui, voleu de posar aquí per anar això amb giro, eh? Veiem, no?
Sí, però... sí, que es veu, sí, però escolta, i havia d'anar amb aquest tros de...
I anava sempre. És real, això, eh? És real. I, de pas, si ets un home com jo, doncs pots depilar-te, també.
A veus?
Ja està, perfecte.
Però, i això hi ha imatges que es veu com ella portava aquesta... Jo no ho sabia, això, eh?
Sí, aquí sí, real, de veritat, eh? O sigui...
T'has de posar un grapat, eh? Sí. D'esparadrap per això, perquè t'ho han dit la mamà.
I funciona?
Funciona molt. L'únic que jo encara ho tinc tot al puesto.
Marta, prova tu.
Ah, sí?
Sí,
a veure si funciona.
Jaume, m'ho pots fer?
Sí, és que de fet necessitava utilitzar-te.
Ah, doncs ja està.
Celebro que s'hagi ofert voluntària abans de demanar-li.
Pobreta.
Mira.
A veure, bueno, voluntària no, perquè li he dit jo, pobreta meva. A veure, ara mateix, Jaume Borja...
Retirar el cabell, gràcies.
Està fent de... Bueno, li està fent una operació estètica a la Marta Harkin, li està posant un adhesiu al darrere del clatell, i... Veurem a veure si això funciona.
No, mira, però la Carmen Sevilla no tenia un tio a darrere que li aguantava tota l'estona l'esparadrap, no? Com el Borja m'està fent
aplicat,
bé.
T'ho he aplicat.
A veure. Això ja funciona, ja.
Però has de caminar.
Però escolta, tu no et notes? Tu no et notes així que...
No, però és com si m'haguessin posat un cromo aquí al clatell.
No notes res?
Bueno,
no.
Qui ho heu de... Ho noteu vosaltres, que tinc menys papada?
Jo sí que et donato.
Què passa? Que,
sí, que et donato, sí.
Mercè Harque està a la flor de la vida. Sí. O sigui, sí, bueno, Mercè Harque està a la flor de la vida. No li podem notar molt. Si li notéssim, tindries un problema. Sí. Tu estàs a la flor de la vida.
Claro.
No s'ha de recol·locar res.
Anem a preguntar-li al Víctor. Víctor, tu li notes a la Marta?
Notes, Víctor?
Jo crec que no li fa falta, o sigui...
Molt bé, molt bé.
Víctor, gràcies.
Bravo.
Més trucs. Això no s'acaba aquí.
Bueno, escolta, què he de fer jo amb això enganxat aquí al clatell?
Un moment, perquè ara ja farem el canvi radical de Marta Harkin.
Ai, més coses.
Avui és de l'esparadrap de Carmen Sevilla, el mewing, que desvelaré de seguida qui ho utilitza, passant per les cues...
Mewing?
Mewing, ara ho explicaré. Ah. Però abans d'arribar al mewing, tinc un altre pont, un altre peatge, que són les cues efecte lifting. Sabem de què estem parlant?
No.
Víctor, sabem de què està parlant?
Jo ho he escoltat dir a l'alumnat del meu insti, lo del mewing, perquè crec que ha sigut trenar xarxes i tal.
Ha sigut viral, lo mewing.
Sí.
Ara anirem al mewing i que expliqui ell el que li han explicat els alumnes. Però abans, cues efecte lifting. Mercè, ara t'utilitzo tu, perquè necessito un cabell més llarg.
Vale. El de la Mercè.
Vinga, va. Bueno, avui no el porto gaire bé, però... Què em faràs?
És important. Sí. Hi ha moltes cantants, per exemple, com...
Sí, porta't el micro, perquè ara mateix la Paula està, però...
Paula...
Mans al cap, eh?
Vale. Hi ha cantants com...
Que ja no es nota
res. És un truc intergeneracional, perquè hi ha cantants des de Isabel Pantoja, que torna a estar molt de moda en lo garlotxí, de Isabel Pantoja a Rosa López, que utilitzen la cua efecte lifting. Llavors, vaig a fer la cua efecte lifting a Mercè Raga.
Tens 2 minuts. Mira...
Sobretot el que hem de fer és una cua alta, ja ho diu el seu propi nom.
Diu la Paula, treu-te els cascos, no, perquè si no t'escolto.
I el que fan aquests cantants és que se tiben la cua màxima dalt, ¿vale? T'estic fent mal?
No.
I el que fan és, per activar-la encara més, posar gomina, laca, i llavors el propi cabell és el que estira la pell i ni arrugues, ni potes de gallo, ni res, o sigui, tot fora.
Què?
Cua efecto lifting. Ara sí... No recomanen excés perquè la gent ha acabat en migranyes molt heavies, perquè fa mal de cap.
Com et notes tu?
Noia, doncs mira, no noto res.
O sigui, tiba-li una mica igual. Més.
Avui em fa una miqueta de mal al cap.
Tu notes o no? Mireu-li la cara ara.
Ui.
Ho veus o no?
Home.
Sí.
Veus? És que és efecte lifting.
S'està posant vermella i tot.
Per favor. Cua efecte lifting.
Víctor.
Estàs bé?
Gràcies.
Necessito aire. Escolta, mira, saps què farem? Què en tens més d'aquests trucs?
No, l'últim, si pot explicar Víctor molt ràpid, titular que diuen els alumnes del mewing, però que ho expliques tu.
Un minut té el Víctor.
Bueno, del mewing, això de marcar la mandíbula, que el que dius tu, de ficar la llengua al paladar, crec.
La llengua al paladar?
I marquen la mandíbula, bueno, assenyalar-se que se'ls marca més la mandíbula de l'habitual. O sigui, així exageradament.
Això és el que utilitza la generació Z, W, X, Z, no sé ja. És el que utilitza la generació Z i Tom Cruise, que està addicte al mewing per als fotocalls. Tu has de posar la llengua enganxada al paladar. No la punteta, sinó tota, llavors...
I com parles?
No parles, només poses.
Va, Jaume, Víctor, us quedeu una mica més?
Per favor, Víctor, no?
Sentit. Per favor, anem a escoltar la Sandra Gómez, els titulars d'aquesta darrera hora de programa, i a la tornada més Jaume Borja, Luis Pedraíta,
i tant,
Marta, i també els nostres apocalíptics. Fins ara.